Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Els Oficis del Llibre, de nou aquí. Una altra setmana ens teniu avui ben acompanyats per un dels editors de Llibres del Segle. Després de parlar amb en Roger Costa Pau, farem com fem cada setmana. Us recomanarem unes quantes lectures i uns quants llibres que heu d'anar a cercar a la biblioteca, a la llibreria que tingueu més a prop o a les lleixes de casa. I segurament, per acabar, una petita lectura. Dit tot això, doncs avui tenim amb nosaltres en Roger Costa Pau, que juntament amb la Marta Costa Pau porten la direcció i la gestió de l'editorial Llibres del Segle. Llibres del Segle és una editorial que ja ens ve d'una altra editorial més antiga. El pare d'en Roger i de la Marta, en Manuel Costa Pau, un gran editor d'aquest país, cap allà als anys 90 ja s'hi va posar, es va remengar. Però de tot això ens en parlarà avui en Roger. Hola, Roger, com anem?
Hola, bona tarda, Judit. Perfecte, mira, estem aquí amb il·lusió de participar en aquest teu i vostre programa. I bé, doncs, mira, a veure què passa, no? Conversem.
Sí, conversem. Quan, com i per què Llibres del Segle? Quan neix, per què? Jo tinc aquí al davant allò que us dediqueu i teniu molta poesia, narrativa, novel·la juvenil, assaig... Però explica'ns-ho tu. Quan comença, a on comença, perquè sabem que ara us heu traslladat una mica, sí. Heu passat de Guses cap a Girona, eh? O a propet. Sí, però bueno, estem sí. En aquest territori.
Sí, sí, sí. De fet, doncs... de fet mira, t'explico ràpidament... perquè s'entengui, o sigui, tot això ve del pare, no?, que ell havia estat un editor doncs, que havia treballat, havia començat amb allò de les Pastes Calpe, de la redacció de les Pastes Calpe, i després de... Bueno, ell va anar fent la seva feina d'editor, sempre per altri, no?, havia treballat molt al Planeta, bueno, abans també havia, sí, havia portat aquella col·lecció de Dima, no?, d'Alfaguara i tot això. En fi, va anar remenant sempre en el món editorial fins que un bon dia, sobre els anys 90, 90, 91, 92, doncs va dir, mira, escolta, saps què? Me poso pel meu compte, en el sentit de dir així, fotré el que em doni la gana, no? No? I el que em vingui més de gust. Mm-hmm. Llavors va crear això, Llibres del Segle, mm-hmm. I llavors, clar, això es va crear aquí a Gauses, que la rectoria, perquè era una casa que teníem de feia temps, i bé, és on ell treballava, no? I bé, aquí en un petit despatx sota el campanar,
doncs... Bon lloc, bon lloc per escriure i per sí, pensar.
Sí, sí, va començar la història aquí, no?
Bé, i vosaltres què fèieu? Remeneu per allà, a mig de tinta i papers, veu decidir sí, com no, va això de què? Us incorporeu?
Sí, no...
Tu escrius, no, ets poeta. Crític literari, assagista, has fet també, has tocat i toques unes quantes tecles en el món de la literatura i de les lletres.
Sí, sí, evidentment, i això ho fem en cascú des del seu territori, no?
Uh-huh.
I bé, llavors va arribar un moment que bueno, de fet això t'arriba per vocació també, no? I perquè ho veus de petit, clar, nosaltres de petits sempre veiem, a casa sempre hi havia... escriptors, no? En el meu cas, per exemple, t'explicaré que som, de fet, som cinc germans, som quatre noies i jo. Sí, bueno, coses que passen a la vida, no?
Ben enturat, eh?
Sí.
Ben envoltat.
Sí, i esclar, llavors quan venien escriptors, bueno, esclar, llavors era aquests anys que et dic, bueno, abans dels 90, fins i tot, era un món d'homes sempre, no? Saps? Tot era això dels, dels bohemis eren homes, no?
Eren homes.
Era un món d'homes, també hi havia dones, eh? Però més homes que dones. Clar, què passava? Que llavors, com que jo era l'únic noi, clar, quan, per exemple, no sé, per aquí a casa apareixia, no sé, el parc de Montalbán, per exemple, bé, clar, llavors conversaven amb el pare i, clar, llavors, com que les ampolles anaven baixant, diguem-ne, no? Clar, llavors, clar, acabava de dormir i, clar, sempre acabaven dormint amb mi, no? Evidentment, no anaven a l'habitació de les meves germanes. A més, que jo tinc com aquest record, bueno, que he dormit amb bastants escriptors importants, no? Allò, en fi, que es quedaven perquè es quedaven, no podien marxar, no? Bé, per tant, doncs, aquest univers, aquest món, que és un món, era bonic, no? Era molt atractiu, te va quedant i te va entrant, no? I llavors, bueno, jo vaig entrar en el món ja més de la poesia també a nivell personal i de la crítica literària. I llavors, bé, doncs, a partir que el pare doncs, ja muntés l'editorial, clar, ja anàvem col·laborant més amb el tema, no? Per tant, fins que un dia el pare va dir que, bueno, que ell ja volia anar traspassant el tema, no?, la qüestió, i ho vam anar agafant. I llavors la Marta i jo vam agafar una mica les regnes, no?
La Marta és periodista, oi?
Sí, ell és periodista, però també molt, molt... molt literat.
Però tots dos,
no? Sí.
I tots bé, llavors, dos ben vinculats en el món aquest, doncs.
Sí, absolutament vinculats. I llavors, bueno, allò que dius, bueno, vam començar a agafar i, de fet, vam començar a treballar també amb una mica també, evidentment, no?, amb la línia que havia començat a prendre el pare i la poesia era molt important en el pare, diguem, com un dels eixos importants, no? I per tant, sempre és una mica el que explica, la raó que explica que per això a l'editorial tinguem tanta col·lecció de poesia, no? I que, bueno, a banda d'altres, com tu deies, no?, narrativa, saps, que també ho fem, però la poesia diríem que seria un nucli central, no? El pare era poeta i li interessava molt l'univers poètic i, per tant, doncs, vam començar molt arrencant a partir d'això.
Explica'ns una mica. Hi ha tres col·leccions de poesia, si no m'erro, eh? La sèrie Cúlip, la poesia Balbec, la poesia Alcántar i també teniu poesia en castellà. Explica'ns una mica quins són els vostres autors i autores.
Sí, mira...
Qui són els que han passat per aquí? Sí. Que des d'aquí s'han pogut projectar totes aquestes coses que són tan difícils de fer moltes vegades i que quan veniu als editors, que alhora sou escriptors, ens ho expliqueu força bé, no? Allò que sembla molt difícil des de fora... Un cop som a dins, ens hem posat en contacte, hem coincidit amb no sé qui, alguns ha portat un manuscrit i hem decidit tirar endavant. Com us ho heu fet? Quins són els vostres autors? Expliquem-ho a la gent que ens escolta.
Sí, mira, primer que faig una mica de dibuix de la proposta poètica que tenim, no?
Bé, sí.
Diguem que la col·lecció Senyora, deixa-m'ho dir així, no, perquè és la que havia creat el pare, no? És aquesta, la Cúlip, no? La Cúlip és aquesta cala, el nom d'aquesta cala mítica del Cap de Creus, no? El pare era, bueno, d'aquesta zona, no?, de Garriguella. Llavors, bueno, un bon dia va crear aquesta col·lecció que es diu Sèrie Cúlip, no? Bé, aquesta és una, i aquesta és, diguem-ne, la que per nosaltres també és, com que és la que ell va crear, doncs, bueno, vulguis que no, bueno, té més pòsit, no?, diguem-ne.
Sí.
Bé, després, bueno, jo vaig crear aquesta, la poesia Alcántar, que és aquella col·lecció vermella, sí. que aquesta, jo la dedico més a poetes inèdits, per dir una cosa. O sigui, la Colip seria poetes més, diguem-ne, entre cometes, més consolidats, no? Poetes més coneguts, no? Des de l'Antoni Clapés, el Carles Campsamundó, no?
Sí.
De poetes més consolidats. I aquesta, l'altra, que es posi al Cànter, aquí posem, doncs, poetes, això, més inèdits, diguem-ho així, en general, eh?
Sí.
Llavors aquesta, la Balbec, és una col·lecció que coeditem, la fem en combinació amb Cafè Central, bàsicament que el seu director és l'Antoni Clapé, és un bon amic, un grandíssim poeta, no? Que ell, doncs, porta aquesta editorial de més de 30 anys dedicat a la poesia, que fa allò als jardins de Samarcanda.
Sí,
no sé quants
dels
títols.
Que piquen pedra, de fa molts anys.
Sí, exacte, no? I bueno, som grans amics, som gairebé germans, diguem-ne. Bé, per mi és com un germà gran, aquest germà que no he tingut, no? I un dia vam decidir que, home, doncs mira, podríem fer alguna cosa junts, perquè ens hem d'ajudar tots plegats, no? I aleshores el que vam decidir és això, doncs, bueno, aquesta col·lecció del Bec, ella la tenia començada, ara la fem conjuntament. Per tant, aquesta seria una mica el panorama poètic del que fem.
Poètic, el poètic.
Sí, parlant de poesia, després podem parlar d'altres coses. Llavors, què publiquem, què deixem de publicar? Bé, a mi el que m'agrada a mi, diguem-ne, és una mica recuperar allò, l'ofici d'editor, que és dir que no publiques allò que et ve, que també a vegades també passa, no? Sí, no dic pas que no, però sinó que tu mica busques el que vols publicar, no? I per tant tu, hi ha un bon dia que dius, ostres, aquest poeta, fa temps que, per exemple, no publica i tal i qual, segur que té un bon llibre, no? I llavors el truques, no? O l'escrius i dius, escolta, que tens, no?, per aquí, que me puguis ensenyar i tal, i que em convenci, que m'agradi això. Bé, aquesta és la manera, diguem-ne, més de sempre, no?, el funcionament.
Sí, el que fa un editor sempre és buscar i també acompanyar, no?, d'alguna manera,
sí,
els autors, siguin poetes o siguin narradors. Exacte. També teniu la novel·la juvenil Norfeu.
Sí,
em sembla que és prou interessant.
Sí, és molt interessant aquesta col·lecció. Ara la tinc una mica aturada, també t'ho haig de dir, i ja la repetirem. Però aquesta, sobretot, va néixer o va créixer molt quan vam tenir l'ocasió de publicar el premi. Doncs com a editors érem els que publicàvem el premi dels premis d'Olot, saps? De Ciutat d'Olot. Bueno, que tenien el de poesia, tenien el de narrativa i tenia novel·la juvenil. Bé, el cas és que un bon dia van tenir aquesta ocasió, ens vam entendre per publicar el guanyador, diguem-ne, del premi aquest, no? Que es convocava, doncs, anualment, no? I llavors, bueno, i molts anys el que fèiem era publicar el guanyador, evidentment, i fins i tot també el finalista, saps? Sempre hi ha un finalista, no? I llavors el jurat del premi sempre, ostres, mira, aquesta
autora fora, però estaria bé.
Sí, no ha guanyat el premi, però ho podria haver guanyat tranquil·lament, no? Aquestes coses dels premis. Bé, a partir d'aquí, doncs, vam entrar molt il·lusionats en crear aquesta col·lecció de novel·la juvenil, que ha funcionat fins ara perfectament. Bé, ara el que passa és que amb això de la crisi, doncs, els premis de Ciutat d'Olot no es publiquen, o sigui, no el premi s'ha desconvocat, però vaja, és igual, no és la col·lecció, la tenim en dansa, i bueno, estem buscant també nous títols, i etcètera, no? Però això és...
Això et volia preguntar, perquè heu fet el pas de sota el campanar de Guses cap a on? A propet de Girona?
No, això és molt senzill.
Això a Seu?
És purament físic, és a dir...
Sí, és per tenir espai segurament, no?
Sí, no, com que jo, diguem-ne, bueno, jo ara estic instal·lat a Guses, no? I la Marta, com que ho portem els dos, no? La Marta viu a Girona, sí. Llavors, per tant, doncs hi ha una qüestió de, diguem-ne, de pràctica, no? De com fem les coses.
I llavors, és un tàndem perfecte,
doncs.
I
la seu fiscal, diguem-ne, del Tima Girona, i la seu, diguem-ne, més sentimental, si vols dir.
Segueix sent Guses.
És Guses, doncs, sí, bueno, que el pare va començar aquí, això, no? Però, bueno, és la dinàmica de funcionament, i per tant estem en aquestes dues aigües, no? L'Empordà i Girona, no?
Està bé. Sí, escolta'm aquí... una cosa. Sempre us pregunto a tots els que passeu per aquí, a més de que m'expliqueu el vostre ofici, els perquès, que és el que hem anat desgranant fins ara, a tu què t'ha portat a ser lector, a apropar-te als llibres? Tu recordes els teus llibres de petit? Algun d'aquells que diguessis, a part d'aquestes vingudes d'escriptors que els tenies per allà?
Sí. No, jo
els teus llibres, els que et van fer a tu, lector. Perquè segurament editor, poeta o posar-t'hi ja ho va fer tot aquest entorn en el que vas créixer. Però sí. Aquell primer llibre que vas dir, ostres, aquí m'hi quedo i és més interessant llegir que no fer, no sé què, anar a córrer camins.
Sí.
Te'n recordes de quin era?
Mira, jo et diré que de fet, si haig de ser sincer, que evidentment ho haig de ser, no?
Bueno,
de jovenet em va interessar, com més, em va interessar molt el món de la poesia, no? I, de fet, jo, el món de la literatura en general, hi entro a través de la poesia, no?
Sí.
I llavors jo recordo que bueno, no sé, de jovenet, a l'escola, això sempre... Bueno, quan s'havien de llegir poemes, sempre m'avisaven a mi, no? Perquè, bueno, a més m'agradava llegir o recitar, o això, no? I tenia... Mm-hmm. Em deien que tenia una bona veu, bueno, a mi em semblava... però sí... I llavors, mira, diria que potser, no sé, també pel que sentia per casa i això, hi havia poetes com Espriu, i, per exemple, i Pepa Seit, no?
Mm,
clar,
sí.
Això, bueno, estic parlant de l'obra completa, no estic parlant de llibres concrets, però sí com sí, sí. Imaginari, potser Espriu i Pepa Seit són els que m'introdueixen, en certa manera,
el... En el món de la poesia i a la lectura.
Les ganes de llegir, no? Les ganes de llegir. Uh-huh. En aquest cas va ser poesia, no? Bueno, llavors sí. Veien altres coses, no? Bé, i llavors, per això és molt concret, eh? Vull dir, és molt la poesia i aquests dos autors que et dic, perquè, bueno, Pepa Seit, diguem, que l'univers Pepa Seit corria molt per casa, sí. Per entendre'ns, no? Uh-huh. Llavors, evidentment, van entrar altres, no? Però, diguem, que el punt de sortida gairebé et diria això, no?
Molt bé.
Llavors, en aquella època... No sé, en una època aquí escoltàvem molt en Raimon i que les seves versions d'Espriu, no, i tot això.
Clar.
I diguem-ne que, no, és que t'ho dic així en sèrio, eh? És diguem-ne que són l'espai poètic que fa, o l'espai literari, diguem-ne, no, que fa que jo entri, mm-hmm. que entri amb l'interès de, no només d'escriure, que fa molt, molt junt i molt paral·lel, eh?
Sí.
L'escriure i el llegir.
Però no d'escriure, sinó llegir. Doncs fins aquí, Roger, perquè el temps a la ràdio vola.
Ja.
I em diuen, m'estan avisant, que tenim cobert el temps. Moltíssimes gràcies per aquest diàleg tristès explicant-nos el teu ofici.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres, moltes gràcies a tu.
I llibres del segle, recordeu, hi ha molt bones col·leccions, aneu-les a buscar. Gràcies, Roger.
Doncs escolta, amb una abraçada gran.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
La lectura d'avui és d'un llibre del que ja us he parlat, però avui us en llegiré un trosset. És El Fatxa, del Jason Stanley, amb traducció de la Lucía Giordano i un pròleg d'Isaac Rosa. Fatxa, com funciona el feixisme i com ha entrat a la teva vida. És un llibre per revisar, aneu-lo a buscar, de Blackie Books. I us llegeixo aquest paràgraf. En els darrers 50 anys, si no més, les universitats han sigut l'epicentre de protestes contra la injustícia i els excessos autoritaris. Els anys 60 del segle XX, per exemple, van tenir un rol excepcional en el moviment antibel·licista. Quan l'expressió és un dret, els propagandistes no poden atacar els dissidents frontalment. El que fan, per tant, és presentar-los com a violents i opressors. És així com les manifestacions es converteixen en disturbis. El 2015, als Estats Units, el moviment Black Lives Matter, que denunciava la brutalitat policial i la desigualtat racial, va arribar als campus de les universitats. Atès que aquest moviment es va iniciar a Ferguson, Missouri, no és cap sorpresa que arribés en primer lloc als campus de la Universitat de Missouri. Connect Student 1950 és el nom que va adoptar el moviment estudiantil local, en commemoració de l'any en què es va posar fi a la segregació en aquella universitat. Un dels seus objectius era abordar els incidents d'abús racial que els estudiants negres patien amb freqüència, així com aquells programes curriculars que presentaven la cultura i la civilització com a fruit de l'activitat de l'home blanc, exclusivament. La política feixista procura minar la credibilitat d'aquelles institucions en què existeixen veus dissidents, independents, mentre es prepara per a substituir-les per mitjans de comunicació i universitats que les rebutgin. Horowitz ha creat nombroses organitzacions per difondre les seves idees. Durant els anys 90 va fundar la Individual Rights Foundation, la qual, segons la conservadora Young America's Foundation, va liderar la lluita contra els codis que establien pautes de correcció política del llenguatge als campus universitaris. El 1992 va crear el tabloide mensual Heterodoxy, que en paraules de Southern Poverty Law Center apuntava estudiants universitaris que Horowitz considerava doctrinats per una esquerra fortament arrelada dins el panorama acadèmic nacional. A ell es deu també l'existència de l'organització Students for Academic Freedom, abans coneguda, des del seu sorgiment l'any 2003, com a Campaign for Fairness and Inclusion in Higher Education. El que es proposava a Students for Academic Freedom era incentivar la contractació de professors amb una perspectiva conservadora del món. Un esforç que es va vendre com una manera de contribuir a la diversitat intel·lectual i la llibertat acadèmica als instituts i les universitats dels Estats Units. Ho deixo aquí. El paral·lelisme ja ho fareu vosaltres.